Molt bé, doncs a punt de començar la tertúlia dels dijous del Gall del Monestir en companyia de Maria Sansa. Molt bon dia.
Bon dia.
Domènec Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
I Pasqual Dussó, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Hi ha molts temes, sobre la taula, alguns ja coneguts, la majoria coneguts, de diferent temàtica, si voleu, però avui ens permetreu que comencem per un tema que avui podeu trobar a la nostra portada a cugat.cat. És un tema curiós i interessant que ara us proposo que compartim. Avui preguntem a cugat.cat quants militants tenen els partits polítics amb representació al ple de Sant Cugat, i a més hi donem resposta perquè ens han ofert les dades des dels diferents partits, però volia allò contrastar amb vosaltres, conèixer la vostra opinió. Maria, tu saps els militants
sí.
que té el...
L'última vegada que jo estava més o menys interessada pel tema érem 200.
Doncs algú s'ha donat de baixa.
Sí,
és possible, sí. Però se n'han donat molts d'alta.
Llavors ha quedat compensat. Amb la qual cosa, tu deies 200?
Sí, dic que se n'han donat molts d'alta perquè a l'última assemblea que vaig anar, que era la setmana passada, hi havia molta gent que no coneixia. O sigui, hi ha gent que s'ha donat d'alta.
Llavors, entre les baixes i les altes, ha quedat més o menys compensat, perquè dels 200 que tu comentaves, la informació que ens han fet arribar és de 158 militants.
Podria ser.
Per tant, una cosa per l'altra, no? Més o menys. En el cas del PDeCAT, Pasqual...
Jo acabo de parlar amb...
Acabes d'aterrar?
No, acabo de parlar amb el que s'encarrega d'això en el local i em diu que hi ha baixes però que també hi ha altes. És a dir, jo m'imagino que hi ha hagut molta gent que s'ha donat de baixa amb això del PDeCAT. I... Primera, hi ha hagut molta gent que de Convergència no s'ha passat al PDeCAT. Potser el 50% dels que eren de Convergència...
Tant?
No, dic potser, no tinc... Mm. Les dades no s'han passat. Dintre d'aquest hi ha hagut alguns que s'han donat de baixa, dintre d'aquest 50%, però m'ha dit que també hi ha molta gent que es dona d'alta. Ara, jo suposo que estem, si fa o no fa, per la mateixa els índexs que està dient la Maria, 150, 200, màxim.
Bueno, no t'equivoques tant. No t'equivoques tant. Segons les dades que ens han fet arribar, el Partit Demòcrata Europeu de Catalunya té 170 associats.
Sí.
Si seguim
això parlem
la...
sempre de Sant Cugat.
Sant Cugat, sí.
I heu comprovat les dades?
Són dades facilitades pels propis partits.
Ah.
No, de tota manera, ara m'estaven dient aquest xicot que realment les bases de dades estaven fetes un desastre. Esclar, totes les dades...
Clar, això depèn també de com cadascú tingui casa seva, no? Com estigui organitzada, si està actualitzada,
sí.
com està portada.
O sigui, per exemple, els de Comissions Obreres no donaven mai ningú de baixa. Sempre anava sumant.
Ah, estava bé.
Dius, vale. Aquí, qualsevol estadística que es porti a base de sumar i restar, a la que no la portis al dia, en un mes o tres mesos se't desquadra tot.
Sí.
I llavors refer tot això és una feinada. Bueno, és una feinada.
El que passa que vosaltres no sé, però nosaltres sempre que tenim un congrés o una cosa d'aquestes hem d'actualitzar dades, perquè hi van tants representants en funció dels militants.
Sí, però... Sí,
però
sí,
això
sí.
Què vol dir, un cop l'any o més, potser?
Això pot ser un cop cada 4 anys, si la cosa és normal.
Cada 4 anys?
Sí.
Si la cosa és normal, o pot ser cada any si la cosa és moguda, vull dir, clar, depèn.
Si teniu interès,
sí.
Us puc facilitar les dades de la resta, diu Pasqual, que sí.
Francament.
A tu t'és igual.
A mi m'és igual.
A tu t'és igual.
No, a mi em fa gràcia.
Demòcrates de Catalunya. Té el suport de 72 militants demòcrates de Catalunya, que és fruit d'una sessió de Unió Democràtica de Catalunya.
Molt. Déu-n'hi-do, eh?
Em semblen massa.
Sí, 72.
Semblen molts, però bueno,
Déu-n'hi-do.
Sí, ho diuen.
Bueno, és possible que potser hi hagi fidels.
No. Eh? Bueno, també vaig estar amb el Joan Recarrés l'altre dia i també em deia que ells anaven fent molts militants, i no solament aquí, sinó que es veu que per la resta de la província de Barcelona, demòcrates es veu que va fent forat.
Anem a la candidatura d'Unitat Popular, la CUP. Els cupaires tenen una base de 46 militants.
Bueno.
Però aquests, com que són assemblearis, tampoc els deuen tenir massa controlats, no?
No ho sé. Sí, sí, 46.
46. Hem d'afegir procés constituent, que tenen una quinzena de militants.
Què és això del procés constituent?
És el partit fundat per Arcadi Oliveres i la Teresa Forcades.
O sigui, el Arcadi i els seus fills és cup, i els seus gendres.
De fet, és CUP procés constituent.
Sí, sí, sí.
Ciutadans, el partit taronja té a les seves files 75 afiliats. No. 75 afiliats a
Sant
Cugat. No, no llueixen
gaire.
No. Home, per dir el Jordi Canyes, que aquest pesa per molt, eh?
No, però... Sí, però aquí, sí, bueno, està de no sé què d'Europa, està d'assessor europeu, però a mi em sembla, per la presència, per la... O sigui, jo crec que fa més soroll la CUP, per exemple, aquí, parlo d'aquí Sant Cugat, que no pas Ciutadans. Ciutadans els veus potser amb una carpa cada no sé quan, però no veig que tinguin aquest suport de militància que estàs dient tu.
Bueno, però hi ha diferències d'edats, Pasqual.
Sí.
La CUP són gent molt jove,
sí.
I els altres són aposentados.
Vols dir que no tenen tanta activitat de pública?
No, no, però de totes maneres, curiosament, Ciutadans és dels que assisteixen a moltes inauguracions, sí, 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 a molts actes, a moltes coses, i són presents, mentre que la CUP no hi acostuma a ser. No, diguéssim, o sigui,
són diferents maneres d'actuar.
Sí, sí, són formes molt diferents.
Uh-huh. Esquerra Republicana de Catalunya, els republicans tenen una base de militants de 88 al municipi. I el moviment d'esquerres, més, que és la coalició d'Esquerra Republicana, quants?
Dos.
Bueno, tres, que hi ha l'Albert també, sí. Bueno.
Són 18.
Bueno,
per fer un partidet ja en tenen.
A l'Àlvaro el vaig veure ahir amb una xerrada que va venir el José Manuel del Pozo, Josep Manuel del Pozo, que va estar molt bé, sobre la felicitat.
Ja està.
Ah, mira. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, que és la coalició ecosocialista de Sant Cugat, té 52 militants. Ja hem comentat els socialistes, 158... i el Partit Popular, que té a les seves files 42 afiliats. Tot això ho trobaràs a la web de cugat.cat, eh? T'ho dic perquè si et perds alguna dada, si no. Perds alguna dada, Pasqual, allà les podràs trobar.
Molt bé, doncs ho miraré.
Aquesta és una informació que avui trobareu a la portada, igual que podeu trobar, doncs... una informació que també publicàvem, crec que ahir, que també trobareu, que fa referència als immobles ocupats a Sant Cugat. Quina és la vostra percepció? Sant Cugat és una ciutat on hi ha molta, poca, escassa ocupació?
Home, sí. Però ocupats per ocupes?
Sí, persones que no són lluny. Ni propietaris ni llogats.
A la Floresta sempre n'hi ha hagut molts.
Sí.
I a les Planes també. Jo, el resta de municipi,
no,
a part d'un parell o tres de cases que conec, sí, que n'hi ha hagut, no tinc massa coneixement de que n'hi hagin massa.
Jo veig que hi ocupes a Can Trabal, o sigui, en una de les cases de Can Trabal. Va haver-hi... Vull dir, jo crec que sí que hi ha... No sé quantes cases hi ha, no en tinc ni idea, però vull dir...
Bueno, però els ocupes de Sant Cugat són com els de Torreblanca.
Sí, que tenen casa seva i van allí a...
Vale.
Sí.
Sobretot la mare els hi renta els calçotets i aquestes coses.
I els hi porta el tàper.
Exactament,
i els hi porta,
sí,
el tàper.
Sí, 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 sí. Quants n'hi ha?
Sant Cugat té 90 immobles ocupats. Són 4 menys que l'any passat. I el 55% tenen denúncia per ocupació.
I els altres no?
Els altres no. Aquestes són dades que han facilitat la policia local a principis d'aquest any. La Floresta segueix encapçalant la llista amb 26 casos, com deia Maria, seguida del casc urbà amb 23. Diu, les últimes dades disponibles xifren l'ocupació d'immobles l'any passat, en 94 pisos, fa 2 en una trentena de casos i en 52 el 2014. Mirasol amb 17, Les Planes amb 13 i Belllloreix amb 12 immobles ocupats tanquen una llista que, si bé ha variat poc en termes absoluts, sí que ho ha fet als districtes. Per exemple, Les Planes ha vist com es registraven 4 ocupacions il·legals més, mentre que Belllloreix i Mirasol s'han reduït en 4.
Ara, els que no denuncien això, què és? perquè no creuen que la justícia actuï. O sigui, jo entenc que hi ha un senyor que té, és propietari d'un pis.
I la policia no pot entrar si no té la denúncia.
No, no, sí, exactament. Per tant, allò no té futur. Si no. Si no hi ha una denúncia, vol dir, és perquè ja li sembla bé el moviment Ocupa, és perquè no es vol ficar
en embolics?
Exacte, sí. no es vol ficar... O per què no denuncia un senyor? Escolti, que m'han robat això, o m'estan robant això. No sé quina... M'agradaria saber les motivacions del propietari que no denuncia que li estan...
En alguns casos pot ser que siguin, sobretot jo et coneixia algun cas a la Floresta abans, quan estava més ficada en coses d'aquestes, que eren herències que no s'havien acabat de resoldre i que, per tant, no hi havia denúncia perquè
no sabien qui era realment el...
Ara, els pisos de Sant Cugat, no sé si és el mateix cas.
Jo sabia d'un parell de pisos que estaven ocupats i eren pisos acabats de fer per posar a la venda o per llogar.
Sí,
i que, com han estat ocupats, ni una cosa ni l'altra. I la feina és pels propietaris o pels promotors per fer-los fora.
No, és que ho han de denunciar al jutjat. Si no ho denuncien al jutjat, no poden fer-los fora.
Doncs s'hi han passat, els dos casos que jo conec, s'hi han passat anys.
Anys.
S'hi han passat anys.
Sí. Potser el constructor, clar, no ha d'obtenir el final d'obra, encara no és no sé què, perquè moltes vegades agafen del provisional d'obres per tenir corrent i de l'aigua de no sé què. I allò, no ho sé. O sigui, la veritat és que és una casuística molt, molt estranya. No puc entendre que un senyor no vulgui disposar dels seus béns.
També entenc que es poden donar diferents circumstàncies, no? Que facin que, pel motiu que sigui, doncs no s'acabin denunciant. No se sap. I cada cas m'imagino que és un cas particular. Sí, és un cas particular. Per cert, si heu de viatjar pròximament?
Jo no.
Heu d'agafar un avió?
No.
Jo, si puc, no.
Sí. Intentaré evitar-ho.
Exactament.
Sobretot a l'estiu.
Ho dic perquè ja sabeu, i avui se'n fan ressò els mitjans de comunicació, que continuen els problemes, les cues a l'aeroport del Prat. El delegat del govern espanyol va anunciar l'arribada de 40 equips verificadors i de 50 nous policies. Clar, aquí estem en què, si això pertany a l'Estat, l'Estat és el responsable, és qui ha de posar solució a la situació. I mentrestant, els qui ho estan patint són els usuaris.
Jo crec que aquí no s'ha dit el problema real del que està passant al Prat, que és una vaga encoberta d'un cos de policia que no pot fer vaga oficialment.
Exacte.
Jo, això que ha dit Maria, també ho vaig
entendre. Tinc claríssim.
També ho vaig entendre quan el Rajoy va dir, igual que hi ha la vaga del metro, que la gent sofreix, pateix les d'allò, i dius, això vol dir que aquests estan de vaga. I llavors, la segona cosa és dir, és que els policies, a part del seu salari, del seu sou, llavors tenen uns plusos.
Sí.
Per exemple, per venir a Catalunya tenen 32 euros més perquè la vida és més cara que diguem-ne, que Extremadura. Per venir a l'aeroport tenen no sé quin, suposem, també 30 euros de plus per d'allò. En canvi, per anar a Barajas tenen 150 euros de plus. I dius, home, perdoni, jo estic... Aquell d'allà fa la mateixa feina que jo.
I per anar al País Basc i Navarra, 700
també.
Euros.
O sigui, llavors la policia...
Sí, era per perillositat, sí. Però s'ha mantingut.
Però llavors jo crec que és una vaga perquè els diguin, escolti, el plus que tenen a Barajas, aviam si el podem també tenir.
Ens equiparem amb Barajas.
Per exemple.
Si el hub cada vegada és més gran, cada vegada hi ha més avions, ens hem d'equiparar amb Barajas. Però, de totes maneres, jo entenc perfectament, ho vaig entendre quan vaig veure la reunió que es feia per separat. El senyor Millo va fer una reunió només amb la gent d'AENA i amb policia.
Sí.
I no va voler que hi entrés ningú més en aquella reunió.
Exactament.
I en canvi els altres van fer el peripé, perquè ja m'explicaràs, cap dels que hi havia en aquella reunió tenia competències amb res, amb la policia.
O sigui que ho tens clar.
Ho tinc claríssim jo.
El que passa és que crec que és un tema... O sigui, aquest tema, a mi hi ha dues coses que no m'agraden. Una, clar, és per normes de seguretat, això és evident, però és que em sembla que fa 6 mesos que es va anunciar que...
A l'abril. Es va anunciar a l'abril, el canvi aquest amb...
Em sembla que fa més temps que la normativa europea dels països aquests que podien tenir atacs terroristes i tot això, em sembla que fa més temps que es va dir això hauria de funcionar d'aquesta... Europa, eh? Hauria de funcionar d'aquesta manera. I nosaltres no ens hem decidit, a Espanya no s'han decidit a posar això en marxa fins al cap de no sé quant de temps. I llavors dius, home, no és que hagin tingut poca previsió, és que no han fet cas, com sempre, a última hora i malament. I després que dius, ostres, crec que s'haurien de donar les mateixes condicions a tots els policies i llavors passen aquestes d'allò. Com s'arregla? Doncs dient-li a la policia, vostè què vol? Doncs miri, equipar això. Això és normal o no és normal? Fer un conveni, vaja, perquè ens entenguem, fent un conveni laboral. Que crec que pot quedar malament que facis un conveni amb la policia o no sé què, però bueno, que s'ha de fer així i puntó. Per tant, vindran els mateixos en aquí que vagin a d'allò, però crec que els han d'equiparar les condicions.
Sí, sí, això és un problema, perquè això de que els cossos armats no siguin considerats treballadors i de més...
I no se'ls permet fer vaga.
Sí, sí, és una dificultat, diguéssim, doncs molt grossa, no? Perquè, vull dir, esclar, hi ha unes reclamacions salarials que tenen dret com qualsevol altra, i per tant s'han de solucionar d'una forma o altra, això sí.
Sí, sí.
És evident, sí.
Això ja ho vam dir amb la Maria, que em sembla que s'ha de calar la llei de funció pública, que no sé si és del segle XIX o del segle XIX, d'allò, això s'ha de canviar.
S'ha de canviar.
I si no canvies això, malament.
Hem tingut molts anys per poder-la canviar, sí. I no l'hem canviada enlloc, diguéssim,
no.
Enlloc.
No.
Ni aquí, ni allà, ni més enllà. No sé per què, però bueno.
Jo crec que hi ha una resistència ferotge. D'allò, perquè els sembla que a alguns funcionaris els sembla que això, per compte de prosperar, pot ser una... Miren la part contrària que pot tenir un conveni o que pot tenir una relació laboral. Llavors, diu, és que el funcionari no el pots foragitar així com així, vale. I és que no sé què, és que així ens podran vindre un senyor d'allò i ens farà... No.
Sí, Pasqual, però això fa 20 anys podia passar. Però de 20 anys cap aquí ha canviat molt el funcionariat, teòricament.
Moltíssim. Sí, ara la policia no ho sé.
Sí, però hi ha conceptes d'aquests que deriven de Felip II i continuem, diguéssim, exactament igual.
I jo he tingut funcionaris...
Això de dir, la plaça és meva, és de la meva propietat, a veure, és una cosa que en el món actual és inconcebible, vull dir, no?
Però fixa-t'hi, jo he tingut funcionaris a les meves ordres de 25 anys amb aquesta concepció.
Sí, sí, és
clar. Sí, sí.
I és la mateixa concepció que jo em partia de riure ahir quan veia per la tele Girona Temps de Flors, que dura una setmana. És que no puc entrar en el meu barri. Perdona, el barri no és teu.
Sí.
El barri és...
No passa res, ja. Ja. Està entrant una trucada... Sí. Molt subtil, molt subtilment.
No, molt subtil no. Que m'he oblidat, perdoneu.
Bueno, és època de flors i
d'ocells,
sí, també, no?
No, algú que pretenia que aquell barri era el seu barri, i el seu barri... Jo no tinc barri. En tot cas, visc en un poble i és un poble de tot el poble, no és meu el barri. I passa el mateix que amb els funcionaris. És el meu lloc de treball i aquí que no em belluguin.
Sí, sí.
De tota manera, estic d'acord amb tu, Maria, que crec que el funcionari, des de l'ara aquella, l'ara de vuelva usted mañana, ha canviat molt. O sigui, jo tinc la seguretat, no perquè hi hagi estat ni perquè d'allò, que la gent em ve i em diu, a l'Ajuntament ens han atès molt bé, la gent molt amable, no, si poden ens resolen el problema, etc etc. Vull dir, des de l'aspecte de cara en fora, jo crec que honestament crec que Sant Cugat treballen. I treballen bé. Ara, clar, tindrien d'entrar dins d'aquest món laboral i no pensar en aquesta concepció de la plaça és meva.
A mi em va costar, quan jo portava educació, que d'això fa molts anys aquí a Sant Cugat, em va costar molt, però molt, fer-li entendre a un jefe de la Policia Nacional que no li havia fet cap favor perquè el seu fill entrés en una escola pública. Perquè es pensava que havia entrat en aquella escola que ell volia.
Ja, per tu.
Sí. I jo li deia, no, és que hi ha unes llistes i ha entrat en el barem i ha entrat... Bueno, no s'ho va creure mai.
Besos i abrazos.
No s'ho va creure mai.
Sí, no, però jo trobo que un dels problemes més grans que hi ha és això, és quan un personatge doncs treu una plaça pública, o sigui, fa unes oposicions, guanya, diguéssim, aquella plaça, doncs ell és el propietari d'aquella plaça. Però llavors, pel que sigui, resulta que diu, és que a mi aquesta feina, diguéssim, de fet, no m'agrada. Sí. Llavors jo el que m'interessa és passar a un altre lloc. Llavors ell passa, diguéssim, a un altre lloc i aquella plaça no es pot cobrir perquè ell la té en propietat. I, per tant, diguéssim, allà sempre hi haurà un interí que no sé què.
Ha de renunciar.
Això és una cosa que vull dir que no hi ha...
Per tant, entré dintre del xoc aquest que s'ha de canviar la funció pública.
Esclar, però és que, a més, quan ve aquest interí, llavors va arribar un dia que fas una remodelació de plantilla i llavors convoques funcionaris. Però, clar, molts dels... Convoques un concurs. Però, clar, moltes places ja estan ocupades, encara que... Clar. Interinament ocupades, però tu aspires que aquell senyor... I és un joc de...
Doncs sembla realment que estem parlant d'una situació anacrònica...
Totalment.
Sort que tenim l'historiador aquí per...
El funcionariat el crea Felip II. Eh? I a partir de Felip II, diguéssim, doncs, que hi ha coses que s'han mantingut.
Sí, sí.
Bé, doncs, canviant de tema, perquè això no ho resoldrem per molta teoria
ho hem intentat, eh?
Sí,
i aquí,
sí.
I aquí hem tingut...
S'ha intentat?
Gent molt sàvia.
Sí, senyor.
El Paco Longo.
Sí, sí.
Que ho va intentar amb totes les seves forces i ha sigut director d'ESADE, em sembla, i ho ha intentat des d'ESADE i no ho ha aconseguit mai.
Jo us puc assegurar que vaig intentar implantar la gestió dels diferents, perquè clar, aquí treballis o no treballis, arribis puntual o no arribis puntual, tothom cobra el mateix. I dic, com anem a fer la gestió dels diferents? A veure, anem a fer una tècnica, no? Doncs em van dir els caps de secció, van dir, escolti, vostè aquest any feia una elecció forçosa del 5%, o el que sigui, tal, tal. Ho van fer rotatiu. No, el propi jefe, el propi cap, no vol discriminar.
No vol mal de caps.
No.
I quan un és cap, ha de tenir mal de caps. Jo me'n recordo una vegada que em vaig barallar molt, fent amics sempre, amb la tècnica superior de serveis socials, perquè m'enviava tots els problemes seriosos a l'alcaldia. I li deia, escolta, nena, tu estàs cobrant un sou impressionant per ser directora de serveis socials. Doncs, resol-ho tu, perquè me'ls envies a l'alcaldia.
A part que l'alcalde no és tècnic.
I l'alcalde què ha de saber de resoldre un tema de serveis socials? I això...
Per això hi ets tu.
Això és un exemple que ens hi hem trobat
sí.
A tots nivells. I això és terrible.
Com deies tu, el cap no vol mal de cap.
No sé, molt jo ara estava pensant en presentar-me en aquesta plaça que sortirà de...
De cultura?
De relacions comarcals, que trobo que és una plaça molt interessant i molt necessària per Sant Cugat. Sí.
Relacions comarcals?
Sí.
No tenim
un tinent d'alcalde de relacions comarcals?
Ho ignoro, jo no ho sé. No.
Home, doncs em temo que sí.
Pere Soler.
I doncs, esclar, aquest senyor, com pots comprendre, diguéssim, no pot
fer...
Necessita tenir, diguéssim, un tècnic de confiança al seu costat.
Bueno, si treballa.
Per tindre feina? No, és que jo el que em pregunto és tindre feina, vull dir, no sé.
Ah, no ho sé,
Ahir em van discutir sobre aquest tema la tertúlia política, els propis polítics, amb el propi protagonista.
Amb el Pere.
Amb el Pere Soler, també.
Bueno, pues no ho sé, ja li preguntarem, no? Perquè el necessita.
Continuem parlant de política i del que està doncs, generant el cas Palau. Aquesta divisió, aquesta escletxa, Junts pel Sí, que entre PDeCAT i Esquerra Republicana, doncs em sembla que cadascú ara mira cap a una banda quan resulta que el Parlament està instant el govern a acusar Convergència Democràtica per aquest cas.
Amb tres bandes, perquè uns van votar, uns es van abstenir, els altres van votar que sí, els altres van votar que no. Perquè
PDeCAT es va abstenir, Esquerra va votar que sí.
I dos independents o tres van votar que no. Amb una explicació que encara no he entès perquè aquell senyor deu entendre molt de matemàtiques i de... i de trencs, però no vaig entendre per què votava diferent. Jo, que el conec personalment, sé que votava diferent per sortir a la palestra a explicar la seva explicació, però si no, no ho entenc.
Jo crec que són coses que no s'haurien de produir. O sigui,
estàs
jo...
minuts de glòria, eh?
Ai, home, el conec, eh?
Jo crec que són situacions que no s'haguessin de produir. Pel que jo he anat seguint, es veu que abans d'ahir, per dir-ho així, el Junqueras i el Puigdemont es reuneixen i diuen, escolta, què fem? Esperem que es passi tot el procés judicial, que surti la sentència, i llavors, bueno, doncs tinguem la festa en pau. El dia següent, no sé com, entra una moció al Parlament, i jo per mi hi ha una espècie de rebel·lió d'esquerra contra el Junqueras, perquè si el Junqueras havia pactat o havia acordat ja que no, com és que els altres fan això? Clar, crec que no s'hagués hagut de produir, perquè jo crec que aquestes dissensions a les portes d'emprendre el procés, etcètera, etcètera, a mi em fa la impressió que no s'haurien de produir. Ara, tots tenen raó, és el que deia la Maria. Quines explicacions donen, home? Pues que el govern, quan més transparència, millor. Home, que així hi ha la governabilitat, vull dir, en base d'allò pots prendre les actuacions que tu vulguis. Però penso que hagués sigut preferible que no s'haguessin plogut. Perquè tot això, al final, fa mal. En els de dalt potser s'entendran i no sé què, però els de baix, mira, que aquest és d'esquerra i veus, aquest ha sigut un traïdor, i aquest és de Convergència o de PDeCAT, el que vulguis, i això crea mala maror. I penso que ara no és el moment de la mala maror. Això és el meu punt de vista.
El que passa és que els que hem tingut relacions amb amics i companys d'esquerra sempre hem sortit escaldats.
Escardats, sí.
Escardats i escaldats.
Les dues coses.
Perquè sempre hi ha hagut, allò, a veure, en el poble que hi ha, a Viladecans, el cap de llista d'Esquerra Republicana va haver de plegar. Per què? Pactava una cosa a l'Ajuntament, anava a l'Assemblea i li feien dir el contrari. Al final, el pobre noi va dir, mira, aquí us quedeu.
La paraula ja no val. I...
A la meva llibreria, a treballar.
Jo crec que hi ha alguna cosa d'això.
Les grans paraules del president Figueres de la Primera República, no? Que a l'hora de dimitir va dir «Esto ya está los cojones de todos ustedes, aquí se queden».
Clar.
O l'Heribert Barrera, que quan li van fer el llit la senyora Pilar Rahola i el senyor Cisales, va dir «Escolti, un vaixell l'ha de dur un capità, no el poden dur tots els mariners».
Clar.
És així. I a mi em fa la impressió que aquí hi ha hagut alguna cosa d'aquest tipus.
Molts mariners i poc capità.
Sí. Bueno, sí, desautoritza el capità. Però principalment estic dient, si tots tenim la mateixa dèria, doncs, de plantejar el referèndum, de fer no sé què, penso que ara no és el moment de desbarallar-se i de marcar territori, crec jo. Bueno.
No, a més, a veure, si tu tens un govern de coalició, el que no pot ser és que una part d'aquest govern voti una cosa i l'altra en voti... Bueno, el partit, vaja, diguéssim, que dona suport en aquest govern, un voti una cosa i l'altre en voti una altra. Vull dir, a veure, hi ha unes certes coses de lleialtats institucionals. Vull dir, si no, llavors, de què ve aquest pacte i de què ve, diguéssim, la coalició?
Efectes pràctics no vol dir res, perquè em sembla que ja el fiscal o que sigui, aquest tràmit ja no l'admet. Sí, però efectes, el que dius tu, ètics, estètics i de futur, crec que això no s'hagués hagut de produir.
I el que n'ha sortit més mal parat és la pobra alcaldessa de l'Ajuntament de Barcelona.
Exacte.
Perquè ara sí, resulta que té la culpa de tot.
És la que rep tots els pals. Sí, sí.
D'Esquerra Republicana, pals, sí. Del PDK, de tot Quisqui, tot Quisqui va contra ella.
Sí, sí.
No sé per què, vull dir, però algú ho explicarà algun dia.
Doncs sí, de totes maneres, amb això, amb el cas Palau i amb tots aquests casos i de més, jo el que trobo fantàstic és que es parla molt de les penes de presó i es parla molt d'aquestes coses, però mai s'acaba parlant de si es tornen o no es tornen els diners.
Sí, aquest és un tema que també hem comentat.
I això, diguéssim, està passant aquí i està passant a Madrid i està passant on sigui.
I si no tornen els diners, a mi m'és igual que se'n vagin 10 anys a la presó que se'n vagin a casa.
Clar, vull dir, a veure, si tu te'n vas a la presó, però diguéssim, amb allò, amb un ronyó ben forradet i tot plegat, i que saps, dius, bueno, m'hi passaré 4 anys o m'hi passaré 5 anys, però després quan surti, mira quina vidorra, vull dir, doncs, no ho sé, em sembla que no és justament això el que es tractava, no?
No, jo crec que tots estaríem contents, que fos així, que es tornessin els diners.
Clar, això és la primera instància és de que es tornin els diners.
Perquè jo ara faig una pregunta que jo no la sé, i no sé si els meus companys... Ara els hem posat davant el Sánchez d'Ullet aquest 22 milions de... amb una multa de 22 milions i l'altra de 33. Això va aixugar el deute o va per les arques de l'Estat?
No tinc ni idea. Jo no en tinc ni idea.
No, vull dir, no sé si serveix per rescabalar el que han robat o si és una multa que els hi posen i que s'ho queda, anem a dir, Madrid, per dir una...
El senyor Montoro, que és molt aficionat. Sí.
No ho sabeu,
no
suposo.
No sé, hauríem de preguntar-ho a algú que ho sapigués. No sé on van a parar aquests diners de la multa.
Si són per aixugar deute, diu, bueno, pues mira, n'han robat 40, n'han 22, almenys estem a la meitat, però si això resulta que del robatori no aixuguen res i tot, doncs els altres es queden igual.
Alguns ho expliquin.
Sí.
I enteneu, bueno, enteneu, potser hi ha aquestes alçades que en els casos de corrupció del PP acabin esquitxant ja pràcticament a tothom. L'última ha estat la Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunitat de Madrid, que diu que es veu assenyalada, però que, bueno, que no creu en les casualitats, no? Que...
Ja, jo tampoc.
No, és que saps què passa? Diguéssim, com que hi ha aquestes esquitxades generals, al final, diguéssim, han decidit comprar-se vestits de topos.
I així ja estan.
I així d'aquesta manera queda com molt més discret i molt més dissimulat i molt més... Eh? I ja està. I llavors dius, això és un atac... No, és que és un topo. Ah, vale, entès.
Jo personalment... O canvio la meva manera de no de jutjar, però de conèixer la gent, perquè o passa alguna cosa. Aquesta de Cristina Cifuentes jo la trobo una persona molt honesta i crec que és la primera que va denunciar el cas i que és la primera que a més ho parla així mirant als ulls i va dient, escolti, que jo no sé, jo me la crec.
Fins que llavors, no es demostri el contrari.
Fins que, no, això em passa amb tothom, clar.
Sí, clar. Sí, sí.
Llavors resulta que jo crec que aquí hi ha una espècie de vendetta per part del PP. O sigui, que crec que els enemics els té dintre, no els té fora.
Sí, sí, és foc camí, que això, eh?
És foc camí. Sí, sí, estaríem totalment d'acord amb que tenen una gran baralla interna.
I tant.
Van caient els d'una banda i ara els d'aquella banda volen fer caure els de l'altra banda.
Diu, què penses? Que només ens ensorrem nosaltres? Aquí si s'ensorra tothom.
Sí,
no?
Però llavors tenen clar, fiscals amics també.
Sí, home, és clar.
Perquè si no, alguna cosa han de trobar. La UCO es diu això de la Guàrdia Civil?
Sí.
Que han trobat, sí. Són els que han trobat els indicis de no sé què de la Cristina Cifuentes. Clar, li han de dir, tu, busca'm per aquí, burxa per allà, aviam què trobes. Però jo... Amb aquesta persona jo diria que és una persona molt honesta. A més, a mi em fa la impressió de que era l'única que havia quedat dempeus en tot el PP. Diu, si plega aquest, si plega l'altre tal, sempre ens quedarà la Cristina Cifuentes. Ara resulta que no sé si a topos aquesta, jo penso que ha anat al luto d'en 24 hores ja.
Home, ella va bastant de blanc sempre, eh?
Perquè deu ser del Real Madrid, home.
Però jo crec que és una venjança, és una venjança interna i que són els pitjors, el foc amic que dius tu, sí, és el pitjor foc que hi ha perquè és el que no t'esperes.
Clar, si tu tens uns darrere que representa que t'han de cobrir les espatlles i són els que et disparen per l'esquena, dius, hòstia, ja. A què juguem, no?
Aquí està.
I la senyora Esperanza Aguirre, que quan va comparèixer va dir que ella no sabia res, que ella que el tema econòmic ella no el tocava i que, per tant, com que no el tocava, no sabia res. I ara resulta que era coneixedora de la situació, malgrat, evidentment, no hi posava les mans perquè deixava la gestió al seu sabor.
Però jo de l'Esperanza Aguirre, deixant de banda d'allò, a mi em fa la impressió de que hauria d'estar castigada per tonta. Perquè com pot agafar d'adjunt, o de lo que vulguis, de primera figura, el Paco Granados? Si és que jo veig el Paco Granados aquí al final del carrer de l'hospital i el primer que faig és cordar-me la jaqueta, El primer que faig és cordar-me la jaqueta, perquè tenia una pinta ignoble, vull dir, ja ho veus que aquest paio, aquest no sé per on me la fotrà, però me la fotrà. L'Ignacio González tampoc sembla que sigui una persona que jo agafés de segon meu. I dius, ostres, una persona que no ha sabut triar en absolut el seu...
A ningú?
A ningú? Per això et dic que deu ser tonta.
Tothom Tothom se li ha fotos,
o
no?
O més llesta del compte.
Sí. Ei, també? Això podria ser. Sí. M'estimo més pantalons.
Sí, sí, de totes maneres, diguéssim, el que haurien de fotre la presó és el pobre Pablo Carbonell, que és el que realment la va popularitzar i li va donar la fama, eh? Perquè us en recordeu, diguéssim, del Pablo Carbonell, en l'època aquella de televisió i de més, i que sempre la treia, i que li anava fotent cunyeta, i que no sé què més, i que va aconseguir que fos un personatge popular, perquè abans era una persona que no se la coneixia ningú.
Ningú.
I en canvi, gràcies a
aquell programa que
ell,
feia amb el Wyoming.
Sí, amb aquell programa del Wyoming realment es va aconseguir que fos un personatge popular.
I ara s'ha repetit amb el senyor Pablo Iglesias.
Sí.
S'ha repetit el mateix projecte, el mateix programa amb el senyor Pablo Iglesias. La tele té
poder.
Força, té
sí,
poder.
Sí, sí,
molt.
Sí, sí.
Però bueno, què hi farem?
Maria, que diumenge hi ha les primàries.
Sí.
I què?
Jo...
Com
jo
acabarà això?
Jo continuaré votant el mateix que vaig votar quan vaig donar el meu suport en el Patxi Alonso.
Patxi López.
Patxi López.
Ai, Patxi López. Estava pensant en un altre Alonso, jo ara. Sé que no guanyarà, però penso que és la persona que li convindria al PSOE per tirar endavant.
Jo estic d'acord, o sigui, a mi em diuen que va fer un paper migrat, jo vaig veure part del debat, però vull dir...
I penso
que era el que estava més assenyat d'allà. El que passa és que aquest... Ara, que, i a més ja té una certa... Bueno, té una experiència com a l'endecari, etcètera. És el que deia les coses més assenyades, que els altres només estaven a esgatissar-se.
Bueno, anaven a treure vots. Els altres anaven a treure vots.
Home, a treure vots o a trencar el partit, Maria?
No ho sé si s'atreviran a tant, però...
No està trencat?
No.
Home, encara no. Jo crec que es trencarà quan nomenin a un o a l'altre.
No està trencat perquè tu parles amb els militants de base i continuen creient en una ideologia, que és el que val, jo
Clar.
Crec.
La ideologia, que és perquè està escrit que la ideologia
socialista
és aquesta.
Sí, però tornem al símil que posava abans la Maria, del vaixell, que ha de tenir un capità.
Bueno,
sí, però jo penso una mica en el que ha passat a França i el que ha passat, diguéssim, a Alemanya amb aquesta derrota dels Schulz i tot plegat. Vull dir, la ideologia aquesta és molt maca, però no acaba de
bueno, perquè de, la bueno. situació, les situacions del món mundial han canviat.
Vale, doncs, sí. Esclar, diguéssim, de vegades les ideologies també han de canviar i s'han d'anar adaptant a les necessitats,
sí,
diguéssim, del món actual.
Estem d'acord.
I jo, a veure, el que estic d'acord és plenament és de que si surt la Susana Díaz, com sembla, diguéssim, allò que estigui ja designat per l'Esperit Sant, doncs, a veure, serà una segona versió de l'Holanda i molt pitjor.
Jo crec que realment tens tota la... Bueno, des del meu punt de vista tens tota la raó, perquè tot el socialisme europeu, el PSOC també i tots els allò, ha anat
el
caient.
El PSOC és una altra història.
Bueno, vale.
Podíem passar amb el socialisme alemany, amb els socialdemòcrates alemans o amb els socialistes francesos.
Vale. Llavors, aquí el que passa és que del que es tracta és de generar uns beneficis i saber-los repartir. Però, clar, el problema és que no se sap repartir. I cada vegada tenim uns desequilibris més grans. I això és el que jo crec que s'ha d'aconseguir. Però, esclar, si et passes massa cap a l'esquerra, llavors resulta que no generes els beneficis. O sigui, el problema és aquest equilibri, és entre generar beneficis i repartir-los. Clar, que saben... Això em sembla que ho deien a Itàlia, que volien 4 anys de democràcia cristiana i 8 anys de comunisme, vull dir, o sigui, perquè aquells feien créixer la cosa i els altres ho sabien repartir. I, bueno, potser seria un tema alternatiu, però és que crec que estem en una crisi del... Jo no sé si dir-li del capitalisme o de la forma actual com ens estem... guanyant la vida o de la forma actual de la riquesa, no ho sé. Però el socialisme actual ja es veu que no està de moda.
No, però jo et diré una cosa. Els meus fills, que voten una mica més a l'esquerra que jo, tots estaven d'acord amb que a França havia de sortir el Macron.
Sí.
Perquè els hi va demostrar que era un home intel·ligent.
Sí.
I valoren, la gent jove valora la intel·ligència.
Sí.
I el problema que tenim a nivell polític és que tenim molt pocs polítics intel·ligents.
Tens tota
ni aquí, ni allà, ni més enllà. Tens una tota persona que tingui una carrera, que tingui una cultura, que sàpiga parlar de música, que sàpiga parlar de cultura, que sàpiga... això ho valora la gent jove. Clar. La majoria de gent jove ho valora.
Ara, sí, però ningú s'hi vol posar, diguéssim. En una situació d'aquest tipus així, ningú s'hi vol posar. Vull dir, justament, diguéssim, és perquè és intel·ligent, no es vol posar, diguéssim, en política, sí, amb, almenys amb la política tal com està.
Jo tenia un amic que
sempre
em deia, no sé per què et fiques en política.
Clar.
Parlant de les eleccions franceses, i si em permets, Carme, vull dir, jo trobo molt, molt gran la ficada de pota del Manel Valls, perquè el Valls, que és...
Que va dir, ara me n'hi vaig amb tu, exacte, que has guanyat, primer, i deixo els meus.
Exacte, sense mirar si hi havia aigua a la piscina. Comencem ja perquè el tio...
Sí, perquè li van dir, aquí no et volem.
Aquesta és una, diu, sense mirar. I la segona és que no se'n va donar compte que el Macron era més de dretes de lo que ell... O sigui, el Macron estava buscant un perfil més de dretes.
El que no se'n va donar compte era que el Macron era més intel·ligent que ell. Perquè si el Valls, si li arriba a dir que sí al Valls, perd vots al Macron.
Clar. Per això, un polític com ell, jo crec que ho havia de sospesar, no?
Els egos...
Sí.
Els egos ens porten a molts llocs, a vegades.
Et fa perdre el món de vista, és veritat. És veritat. És veritat.
Home, si no, que li preguntin a Donald Trump.
Bueno, aquest és que és tonto, de l'entrada.
Estem fent una anàlisi avui de la classe política, eh? No, però bastant esperançador,
aquest... No sé si és tonto. Bueno, tonto no deu ser-ho, però Cortijero sí que ho és. És Cortijero. Aquest es pensa que ha arribat a la seva empresa, tu. Cortijeros hi ha molts aquí, eh? Vull dir,
oi, tant. Tots en coneixem. Tots en coneixem. Tots podríem
però
fer una llista.
Però aquest periódico, arribo allà i aquí jo manego això, jo manego l'altre, jo faig no sé què, jo faig l'altre. I dius, escolta, tu... Que això
tu no ets l'amo, eh?
Exacte.
Tu no ets l'amo.
Exacte. I fixa-t'hi que als Estats Units tenen una cosa molt bona, que sempre diuen l'administració. L'administració. No diuen ni el govern ni no sé què, l'administració. Administrar vol dir una cosa que no és teva, l'administres. Doncs aquest es pensava que era seva i aquí la va... Bueno, la va pifiar, però ben pifiar. I no sé com acabarà això, eh?
Però és el mateix que quan fem la discussió de pressupostos a tot arreu aquí. Sí. Els diners que repartim, perdona, els diners no són teus, no. Els diners són de la població que te'ls ha donat.
És l'administració.
Ah, has d'administrar-los bé, aquells
exactament.
Diners.
Exactament. I aquí, si et penses que són teus, la cosa canvia molt. I el senyor aquest es pensava que podia fer el que li donés la gana i ara li van dient, oiga, aquesto no va per aquí. I no sé si li costarà l'impeachment o no.
No, els analistes americans diuen que aguantarà 4 anys. Perquè els hi convé a tots.
Perquè els hi convé a tots.
Sí, bueno, sí.
Tu, i
si no es mor abans.
La reprovació del Rafael Català tampoc ens la perdem, eh?
Hòstia, això ha sigut fort, eh?
Hombre!
Ha sigut fort, eh? La primera vegada amb tota la democràcia que reprova un ministre.
A la Maleni també li va passar alguna cosa.
Sí, però no se li va arribar, diguéssim, a reprovar.
Però jo ho trobo molt fort, això.
És molt fort, eh?
I sobretot per les causes, perquè una cosa és que t'equivoquis al fer un tren.
Sí, sí.
I l'altra amb la justícia.
Sí, sí.
Jo ho trobo fortíssim.
O sigui, ha sigut per obstrucció a la justícia. Que el ministre de Justícia sigui reprovat per obstrucció a la justícia... Sí, vull dir,
en quin món estem?
No, bueno, però és que a veure si tingués un mínim de dignitat aquest senyor hauria de plegar.
No, totalment, ja hauria hagut de plegar fa un mes.
Clar.
Però,
bueno,
molt bé.
O hauria de ser cessat, eh? Que vull dir, és clar.
Jo ho trobo molt fort, això, però bueno.
Va. Almenys una escletxa a l'esperança, deixem, que avui és dijous, demà divendres i...
I demà passat dissabte.
I l'altre diumenge i se'n tornem-hi. No?
Demà s'inaugura l'1 de la Rosa dels Vents del Turó de Can Mates.
Sí, sí, ho sabem, perquè, en fi, ho sabem.
Bueno,
I el
dissabte i els Jocs Florals... Hi ha gent estava preocupat perquè no li havien comunicat amb ell.
Dins de la nit de l'art.
Que estaven construint, vull dir, doncs.
Dins de la nit de l'art, avui en parlarem precisament d'aquesta iniciativa. I, efectivament, dins del programa i a l'inauguració d'aquesta escultura de Rosa dels Vents del Pep Codó. Molt bé, senyors. Vinga. Que vagi molt bé la setmana, eh?
Igualment.
Adéu, bon dia.
Adéu.